Ràdio Vilafranca.
Bon, bon, bon Nadal.
Seguim coneixent Cellers del Penedès i les persones que s'hi amaguen darrere. I avui tenim amb nosaltres el Jaume Colet. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, una mica et voldria presentar. Clar, jo tinc aquí apuntat com a fill de Joan Colet, net de Francesc Colet, formació enològica, experiència a França, vins alçada. Què és el que més destacaries de tu?
Bueno, suposo que com molts de la gent jove avui en dia del Penedès, les ganes d'un Penedès millor i de fer les coses ben fetes. La formació és important, però les ganes i la direcció on es vulgui anar crec que també és molt important.
Justament, ara estàs dient això, doncs, de la gent jove que té ganes de tornar a fer el Penedès una mica com gran. L'altre dia dèiem una frase a mi, Penedès great again. Com és que, després de que semblava, no sé, que era un sector que s'anava perdent, com és que la gent està tornant amb força?
Bueno, la gent cada cop torna amb més força, però crec que fa falta molta més gent.
Sí? És que, no és clar, suficient. Jo els conec aquí uns quants i penso, ostres, aquí hi ha molta gent amb moltes ganes de fer coses.
Però no és suficient perquè el gran volum de vinya que hi ha al Penedès, la gent que va ressorgint, encara no és suficient com perquè tinguem un Penedès suficientment estable al llarg del temps i que tothom es pugui guanyar la vida dignament, que com a territori al final és el que busquem i el que volem.
En el teu cas tens dos projectes que són separats, però a la vegada també van molt de la mà. El primer, que és el que segurament us sonarà més, el Tirsa Colet, doncs és el Joan Colet. I després hi ha un altre projecte que has fet juntament... bueno, un altre projecte que tu has dut a terme, que es diu Mestratge, no?
Correcte.
Analitzem una mica cada un. Amb quin comencem?
Comencem amb Joan Colet Rius,
sí. Que al final és... Ah, sí, que no he dit el Rius, és cert.
Joan Colet Rius, que al final és el projecte principal, una mica el perquè de tot, i on neixen els dos projectes, doncs neixen a través de Joan Colet Rius. Joan Colet Rius dona nom al projecte i és el meu pare, que ell comença el projecte l'any 2006, aproximadament. És un projecte amb una idea molt clara, que és la idea de recuperar i tornar a tot allò que ens havíem dedicat, recuperar tota la trajectòria vitivinícola familiar. L'avi era pagès, com has comentat, qui era l'avi era Francesc Colet, era pagès, tenia vinyes, dedicava única i exclusivament a la vinya. A part de les seves vinyes pròpies, portava tres vinyes arrendades i, com que tenia dos animals, dues mules en aquest cas, era llaurador i es dedicava a llaurar. Però, bueno, fruit dels preus no justos, fruit de... moltes hores de llaurar, que tampoc no es pagaven les hores de llaurar com tocava, i fruit de que ell es fa gran i comença a tenir fills, mica en mica va abandonant part de la vinya i es va venent part de les terres que eren d'ell, fins l'any, els fa uns 40 anys aproximadament, que acaba perdent tota la vinya i se'n va treballar en una de les grans cases de vins del Penedès. Com que ell havia treballat a la vinya i a casa s'havia entrat raïm, s'havia vinificat i passava el corredor de vins, que era la persona que escollia els vins per vendre a les cooperatives, i els vins que no eren escollits quedaven com vins de pagès, de consum propi, per les cases de pagès de tota la vida. Llavors, com que tot això el meu pare ho havia viscut i havia tocat i palpat molt tot el que era la vida a casa com a pagesos i elaboradors, ell era algo que li havia agradat, però per trajectòria familiar i per circumstàncies del moment, quan ell ja és gran, i pot dedicar-s'hi, en les mans ja no li arriba, no? Perquè ja l'hem perdut, aquesta trajectòria, aquesta cultura que teníem a casa. Llavors ell, després d'anys de no estar en contacte amb el món del vi, l'any 2006 decideix començar el projecte des de zero i començar amb l'elaboració d'escumosos. Focalitzat en l'elaboració d'escumosos perquè era la manera més possiblement ràpida i fàcil de començar el seu projecte i la il·lusió que ell tenia, no? Però any 2006, 7, 8... tot crisis, no va com ha d'anar, i ell amb ganes i entusiasme i tenint sent el projecte la seva segona feina i el seu hobby, doncs manté aquest projecte fins l'any 2014, més o menys, que jo m'incorporo a casa i una miqueta entre els dos sí que ja comencem a portar el projecte cap a la línia on te volem. I amb els anys doncs, neix aquest segon projecte, com tu deies, que va néixer a la Barema 2020, que neix Mestratge. Mestratge, el nom simbolitza... té dos sentits. Realment el projecte es diu Mestratge Vins Identitaris. El concepte de mestratge és en aquest moment on tu estàs preparat per caminar sol i per fer un procés d'elaboració com una persona que ja sap, com un mestre. Vull comparar amb un mestre, no?
Però ja,
és
ja
la idea,
la idea
del projecte.
Sí, sí.
També una miqueta per la persona que sempre m'ha ajudat, que és el Miquel Madall, que és qui va ser el meu professor, i tenim molt bon vincle. I la part de vins identitaris, que també és molt important al projecte, la paraula bé ho diu, és perquè la idea és molt clara d'elaborar vins d'identitat, identitat penedès i del territori on vivim.
Ara, si et sembla, anem a fer un repàs d'aquesta trajectòria familiar que hem anat coneixent. O sigui, el teu avi era viticultor.
Correcte.
Era el que, doncs, havia treballat més la vinya. En el cas del teu pare, l'any 2004, 2006, 2006, va, doncs, endinsar-se en el món, sobretot, de l'elaboració d'escumosos. I llavors va començar, que deies que era una feina, com una segona feina. Ara ja és una primera feina.
Per mi sí, per ell no.
Per tu sí, per ell. Ah, això, sí. Això és interessant.
O sigui, a l'entrar jo com a segona figura o segona persona que s'involucra en el projecte, en aquell moment, l'any 2014-15, s'havia de decidir si era ell qui 100% es dedicava allò o era jo com a segona generació que m'hi dedicava al 100%. Per sort, he tingut un pare al costat que sempre m'ha recolzat i m'ha donat via lliure. En el moment que jo m'incorporo en el projecte, em dona, entre cometes, via lliure per fer i decidir una miqueta el que jo volia, perquè ell també veia que per edat i per circumstàncies, formació, tot, havia de ser jo una miqueta aquí més davant, i llavors ell decideix, doncs, jo segueixo amb la meva feina actual, que és la feina que té, i tu, Jaume, com a segona generació, doncs, porta el projecte i comença a caminar davant del projecte. Jo t'ajudaré amb el que convingui, però ets tu que ha de tirar del carro.
Això
i aquest,
sí.
I aquest canvi de figures, no? L'any 2015-2016, quan jo acabo d'estudiar i acabo de voltar una mica i formar part en diferents projectes, és aquí on també incorporo a casa realment el 100%, i és llavors quan el pare em diu, pues ara ets tu que ha de començar a funcionar sol.
Has dit que, doncs, abans de formar ja part plenament del projecte familiar, has estat per diferents llocs, tant d'Espanya com també de França, no?
Sí, vaig tenir la sort, com vaig estudiar enologia, que vaig poder fer pràctiques i part d'un estatge, per dir alguna cosa, a la Borgonya. Vaig estar 3 mesos, tota la barema i fins a final de fermentació, doncs, bueno, tot el final del procés d'elaboració. Gràcies al Miquel també he format part i formo part d'un projecte de vins d'alçada d'Andorra, Ordino, projecte que es diu Casus Belli, al poble d'Ordino, un projecte de vinyes a 1.250-1.350 metres d'altitud, un projecte molt pur, molt sincer, però molt difícil, on també m'ha donat una visió de la realitat del que és treballar i del que és formar-se, no? Llavors això ha sigut una visió molt bonica, perquè al final vius tot el procés des de la vinya fins al final en una zona on possiblement no hagués tingut accés, perquè realment es fa molt poc viure, Ordino és l'únic senyor.
Home, és que jo vaig penso en Andorra i penso en esquiar, no sé, en haver d'impostos, però en vins ningú hi pensa. I cada vegada, no, aquests projectes d'alçada estan agafant més importància.
Sí,
més
cada
alçada.
Cop agafen més importància, sí, la veritat. Al final estem vivint un canvi climàtic, tots busquem vins més frescos, dintre de la nostra zona on vivim busquem vins més frescos, i si no, anem a buscar zones més fresques. O sigui, per climatologia, per altitud, bueno, tot una miqueta va lligat.
I llavors també has estat a França, a la zona de la Borgonya.
Sí.
Què has après a França que aquí no haguessis pogut aprendre?
Què he après a França que aquí no hagués pogut aprendre?
Què fan millor que nosaltres?
Bueno, crec que tenen el concepte de territori i de zona molt interioritzat. Fa 300 anys que tenen una zonificació molt ben creada, i això va per davant de qualsevol cosa, del laborador, del viticultor, de la zona com a tot. Lo primordial i lo principal és el territori i la zonificació del territori, i tenir molt clar perquè una zona té un valor i una altra zona té un altre valor. Crec que és el gran mirall.
És com una mica una autoestima territorial, no?
També és veritat que una mica en diferència en nosaltres o generacions passades, si ens ho mirem així, sempre s'han cregut que són els millors, i per fer les coses ben fetes també t'ho has de creure una miqueta, i aquí sempre ens hem infravalorat una miqueta a nivell de territori i de productors, que no és realment així, que realment hi ha una gran qualitat i hi ha grans elaboradors, però ens ha faltat aquest punt una miqueta d'egoisme, de creure en nosaltres.
De xulos.
Que ells això sí que ho han tingut, i també han tingut molt clar les bases com les havien d'estructurar.
Sí, doncs això, ens ho hem de creure una mica més. Si et sembla, anem a aquest segon projecte, que hem dit que es diu Mestratge i que, doncs, s'ha engegat fa molt poc. Estem parlant de fa un anyet, dos anyets?
Sí, correcte.
No?
Un any i mig, dos.
Un any i mig, dos. Exactament, a veure, per què vas decidir llançar-te en aquesta segona línia. No tenies prou feina, ja?
Sí. Però, com dèiem, al final Joan Colet Rius és un projecte en l'any 2006. Mm. Estem al mig de Sant Sorní, al centre del poble. Som una cava molt petita, l'espai és limitat i no treballem des de l'arrel del producte, sinó des del projecte, sinó que treballem a partir de vins base ja elaborats. Mm. Nosaltres fem una selecció molt acurada de vins monobretals i aquí doncs, creem els nostres propis cupatges i els nostres propis productes. Això és una realitat on les caves de Sant Sorní sempre han treballat així, des de fa molts i molts anys, però com a jove o com a ganes d'investigar, de moure't, de treballar, de crear el teu propi camí, jo volia anar una miqueta a el que era l'arrel del projecte, no? Que era la vinya. Llavors Mestratge neix per les ganes d'estar en contacte amb la vinya, de vinificar i de treballar sobretot amb pagesos, amb petits viticultors, i crear un projecte més sòlid, amb unes bases més sòlides i amb una idea molt més de territori. Al final Mestratge s'estructura en una piràmide, molt borgonyona. A la base del projecte tenim un producte que es diu Mestratge, igual que el projecte, que és una visió més global, més mediterrània, més fresca del Penedès, a través del xarel·lo i una miqueta de malvasia. És un únic producte que el que vol ser és un mosaic de tot el Penedès. A mesura que anem pujant en aquesta estructura del projecte, en aquesta piràmide, ens hem de deixar una piràmide, anem pujant els esgraons, el següent esgraó són els vins de subzones dintre del Penedès, com és el cas de Massís del Garraf Macabeu, que és un producte que elaborem, que són macabeus únicament dintre de la zona del Massís del Garraf. Que la idea és que sigui un mosaic...
O sigui, que et centres... O sigui, seria com un mapa, no?
Correcte.
El primer Mestratge seria un mapa global, general i després...
Després anem desglossant el Penedès a través de les subzones. A dia d'avui hi ha un Massís del Garraf Macabeu, en un parell d'anys hi haurà un xarel·lo Muntanyes d'Ordal, i a mesura que aquest cercle es va tancant, fins a arribar dalt de tot de la piràmide, que és els vins de parcel·la. No?
O sigui, una vinya en concret, no? A partir d'allà, el raïm que s'extreu, es fa un vi en concret.
Correcte. Si anem baixant i tornem als vins de subzona, doncs de diferents vinyes en concret d'una mateixa subzona en fem un vi. I del producte de Mestratge, aquesta visió més global vista de tot el mapa del Penedès, com un mosaic, són tot de vinyes que lliguen aquest producte. No? I la idea és anar a aquestes bases que parlàvem abans, on de Joan Colet Rius en el seu dia, per circumstàncies del moment, perquè el projecte quan arrenca tot és molt complicat, no hi anem, doncs Mestratge al final vol anar aquí. No? Al final una cosa és un mirall de l'altre, Mestratge neix gràcies a Joan Colet, i Joan Colet anirà seguint, no?, aquest camí de Mestratge a nivell de territori.
Llavors esteu doncs en ple contacte amb els viticultors. Hi ha una qüestió que se n'està parlant molt últimament, que és el preu del raïm. Clar, bueno, vosaltres heu de pagar raïm, no? Suposo.
Clar. Al final és la base de que un territori se sostingui i que tothom, que la gent tingui més ganes de dedicar-se. Si la gent no s'hi guanya la vida, ningú s'hi vol dedicar. Ni pagesos, ni elaboradors. Si hem de vendre els vins baratos, tampoc no ens guanyem la vida, tampoc no ens hi volem dedicar, perquè al final és un negoci i per molt que t'agradi, els negocis són per guanyar-te la vida. Llavors, el projecte de Mestratge, al final, amb els pagesos i viticultors que treballem, és al revés. Nosaltres no marquem el preu, sinó que diem, volem aquesta vinya, ens agrada aquesta vinya, la volem treballar. Quin preu digne tu marques com a viticultor?
O sigui, tu li dius amb el pagès, el viticultor, en aquest cas, escolta'm, tu digues quin és el preu just i ells una mica te'l marquen. Clar, seria com al revés del que s'estan acostumats ara avui en dia, no?
Sí, de moment fem al revés. Està clar que al final és un projecte molt petit, que també podem començar tenint aquest luxe de treballar al revés, no? I que no ens suposa un problema perquè al final no vivim d'aquest projecte, però aquest projecte la idea és que es vagi fent gran i que sí que ens doni per viure, però enfocat al revés, no? Que sigui el viticultor que marqui el preu a nosaltres i nosaltres marcarem el nostre preu a l'hora d'anar a vendre, vull dir, al final això ha de ser així. Igual que fem una piràmide on els vins formen part d'una piràmide que s'estructuren, al moment de comprar i de vendre també hi ha una piràmide que qui és qui decideix el preu d'aquest raïm, no? Que en aquest cas és el viticultor qui diu, doncs mira, jo aquest raïm, això, el preu digne ha de ser X o X més 2, depenent del viticultor, la zona, la vinya...
Ara vigila perquè t'escriuran diferents viticultors que voldran vendre't el seu raïm. Si et sembla, ara anem a les preguntes que et fan els espectadors.
Ara que es parla tant dels wine bars, vosaltres en teniu o en voleu fer un?
Justament, és que aquests dies hem parlat bastant dels wine bars, dels bars de vins. En teniu, en voleu fer o que és una qüestió que de moment no us heu llançat?
És una qüestió que no ens hem llançat, no en tenim i no en farem. Som un celler molt petit, no tenim espai i un wine bar tal qual ho coneixem, requereix un espai, un lloc ben acondicionat, i al final som un celler molt petit, estem al centre del poble, i el poc espai que tenim, hi ha ampolles, màquines o caixes. Vull dir, no...
Sí, si algú volgués fer una visita, podria visitar-vos?
Sí, clar, ens podria contactar directament amb nosaltres i la faria jo mateix la visita. Al final és una empresa molt petita, ja et dic, està amb el meu pare i jo, vull dir que seria jo o el meu pare, segurament jo, però espai per fer un wine bar no. Jo ho trobo molt bé, és una gran oferta que hi ha ara mateix al Penedès, però nosaltres no tenim espai ara mateix per fer-ho.
Llavors, si tu també faries les visites, estem parlant del Chico para todo, no?
Sí.
Quines són les tasques que fas en un dia a dia?
Bueno, doncs mira, aquest matí he preparat comandes, després que preparar comandes també implica preparar les factures o els albarans, després m'he estat descarregant pupitres, ara he vingut aquí, demà al matí carregaré pupitres... El mes passat vaig estar quasi tot el mes sortint a vendre amb comercials dels distribuïdors, vull dir que tot és Chico para todo, literalment.
Tal qual. Com a mínim no t'avorreixes, això sí.
No, això segur que no.
Doncs si et sembla, anem a per la següent pregunta.
Què porta la gent jove al sector del vi?
Suposo que el que diuen és què aporta la gent jove al sector del vi.
Suposo que el que parlàvem abans, aquesta mirada més purista a un territori on tothom pugui viure i conviure, i una ment més oberta des de diferents elaboracions de vins, més obertes i més lliures, fins a elaboracions més clàssiques. Estem més oberts a un territori més obert i més... la paraula, més...
Més, o sigui, tampoc,
més plural,
tampoc
final,
la trobo.
No,
sí,
no...
sí, sí. Justament fa un mes, ja diria, van venir els Diumenge, que crec que els coneixes bé, i parlaven de que les noves generacions, i també el Roc Ramona també ho va dir, les noves generacions us portareu millor entre vosaltres i fareu com més pinya, no? Què et sembla aquesta afirmació que van dir? Més o menys no ho van dir exactament així, però aquest era el missatge.
Home, segurament serà veritat, no? Perquè al final, com bé dius, el Diumenge i el Roc, que no fa gaire també, m'has dit que va venir, som amics d'una mateixa colla, compartim moltes taules, molt dinars, molt sopars, llavors ja el dia a dia de la nostra relació és d'amistat, més que de competència de negoci. Compartim moltes hores junts, dins i fora la feina. Fora de la feina com a amistat i dins de la feina doncs, perquè compartim ratos als cellers de tastar, de mira això, l'altre, vin a tastar, doncs vinc jo. Llavors, crec que sí, que aquesta visió que parlàvem més natural també és més oberta entre nosaltres. No hi ha tants secrets i no hi ha potser tantes enveges.
Que això també és important. Si et sembla, ara anem a descobrir algun dels vins. Doncs com que ja estem molt a prop de les vacances de Nadal, o ja hi estem de ple, el que voldria més que ens recomanessis un dels vins que feu a casa vostra, i que també, doncs, una mica ens ajudis a que si el comprem i el portem a quedar bé i dir, mira, és que és això i té aquestes propietats o té aquest secret darrere. Així que, si et sembla, quin vi ens portes? O cava? Escomós?
Recomanaré dos vins, perquè com que són dos projectes, parlaré de dos vins un de casa i l'altre del projecte de mestratge. Un és l'Origen, que és un cava de llarga criança, i com que també reivindiquem una mica la feina que fem com a elaboradors de cava, que a vegades sembla que si no tens vinya, no vinifiques, no ho fas tot, no pots fer uns productes, doncs reivindiquem aquest producte, que és un producte de llarga criança, una base molt important de Xarel·lo, que és qui ens marcarà molt el producte. Hi ha una mica de macabeu i una mica de parellada, i part d'aquests vins fan una criança prèvia en fusta. No es nota gens, simplement busquem aquesta part més complexa, aquesta integració una miqueta més de carbònic, i ens donarà una mica més de vida en el temps. Un escumós de llarga criança, ideal per aquestes festes, no? Per poder menjar i disfrutar de tots aquests sopars i dinars que ens venen a partir d'ara.
D'acord, o sigui, serà un cava, un escumós, que serà per menjar, no serà després per brindar allò...
Serà per menjar.
Per menjar, per menjar.
Disfrutar per menjar i disfrutar de l'escumós o, en aquest cas, d'aquest cava.
Perfecte. És molt fàcil de trobar? Esteu ben...
Per exemple, a prop d'aquí podeu anar a Sant Sadurní a Calfero, el trobareu, si no, per internet... el grau online, el petit celler, vull dir, sí, no serà difícil.
No serà complicat. El que potser sí que serà més complicat de trobar serà el mestratge, o no?
No, per aquí més o menys trobarem els mateixos llocs. Llavors, recomanem mestratge, dintre de mestratge us recomanem Massís del Garraf Macabeu.
D'acord, que és el que dèiem abans, que representa una part del territori, part no del tot territori. El territori, sinó una part en concret, que suposo que és el Massís del Garraf, no?
Massís del Garraf, que és aquesta part més orientada cap a les parts de la costa, sols molt pobres, molt calcaris, i aquí anem a buscar aquesta macabeu, perquè sortiran macabeus molt salines i molt fresques, que és el que parlàvem abans, no? Busquem varietats i vins frescos, que és una miqueta per jugar en contra del canvi climàtic que estem vivint i perquè cada cop a la gent ens agraden més els vins frescos, que conviden més a beure i ens agraden més. Llavors recomanem aquest Massís del Garraf Macabeu perquè podeu provar aquest macabeu salí ubicat a la zona del Massís del Garraf, no? Amb una visió molt pura del que és el massís.
Doncs ens apuntem a aquestes dues recomanacions. També tema preu, a quins preus oscil·len?
Amb l'Origen ens oscil·lem al voltant dels 13 euros i amb el Massís del Garraf Macabeu al voltant dels 15 euros.
D'acord, doncs mireu, ja ens ho podem apuntar una mica a tot. En el cas de Mestratge és aquest Massís del Garraf, molt fresc. Això voldrà dir que també si tenim els cosins de Barcelona que no en saben gaire, també els agradarà, no?
També els agradarà.
I en el cas del Cava l'Escumós, ens has dit que era ideal per menjar, sobretot amb el menjar, o sigui, no per brindar després, sinó en el menjar, has dit que era sobretot xarel·lo, macabeu i parellada.
Correcte, és un cava llarga criança i també és molt fresc, tot i ser un cava 2017 actualment. És un cava fresc i que també ajudarà bé pels cosins de Barcelona.
Exacte, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Colet, per acompanyar-nos avui i per descobrir-nos doncs, tant el projecte familiar com aquest projecte més personal, però que no s'allunya de la família. Un plaer.
Moltes gràcies.
How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. Dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high?
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 12:45 i us oferim un nou repàs a l'actualitat vilafranquina i al penedesenca a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Aquestes informacions i d'altres les ampliem al punt de la una al Penedès migdia. Una bola de neu gegant ha amenitzat aquests dies les vacances nadalenques, els més petits, els monjos i la Ràpita. Les festes nadalenques s'estan veient condicionades per la situació sanitària, però municipis com Santa Margarida i els monjos estan intentant mantenir l'activitat en la mesura que és possible. Aquests dies passats hi ha hagut una bola de neu gegant que, per exemple, dimarts a la tarda estava instal·lada a la plaça Ramon Cabré de la Ràpita. Els nens i nenes hi podien entrar per introduir-se en una història nadalenca. Era una iniciativa promoguda per Comerç del Foix. L'alcaldessa de Santa Margarida i els monjos, Imma Ferret, explicava que s'han pogut mantenir moltes de les propostes que s'havien plantejat aquestes festes, excepte el parc de Nadal infantil i esportiu, que ha quedat suspès. Ara caldrà veure què passa amb l'arribada dels Reis. I els castellers de Vilafranca han recuperat la tradicional escola de castells aplicant totes les mesures sanitàries. Cal Figuerot va acollir dilluns la primera sessió de l'escola de castells que organitzen els castellers de Vilafranca i que està dirigida a nens i nenes de 3 a 14 anys que estan interessats en introduir-se en el món casteller i fer els primers assajos experimentals. Estan previstes dues sessions més, aquesta tarda i el proper 3 de gener a Cal Figuerot. Els castellers de Vilafranca recuperen aquesta activitat que l'any passat no es va poder organitzar a causa de la pandèmia. Per garantir la normativa sanitària establerta i la seguretat dels petits, la colla aplica tot un seguit de mesures estrictes que passen per fer un test d'antígens als nens i nenes abans de l'inici de la sessió i mantenir grups bombolla separats durant la pràctica de les activitats castelleres. L'agrupació de Raimons ha decidit suspendre tres dels actes principals de les festes de Sant Raimon. Segons han comunicat els membres de l'agrupació de Raimons a la nostra redacció, degut a la situació sanitària, han decidit suspendre tres dels actes més esperats de les festes d'hivern de Vilafranca. Per tant, la novetat d'enguany, el Raimons Festival, que havia de comptar amb els concerts dels Pets, Buos, Su i Massa, queda anul·lat. També se suspenen el sopar del bitllet i el tas Raimon, ja que el fet d'haver de retirar la mascareta per menjar o beure pot suposar algun risc de contagi i des de l'agrupació prefereixen evitar-ho. De moment queden cancel·lats aquests tres actes i no es descarta suspendre'n més. Tot dependrà de l'evolució de la situació sanitària. I Cineclub Vilafranca recupera Harry Potter i la Pedra Filosofal en el 20è aniversari de la pel·lícula. Ho farà amb dues projeccions. La primera tindrà lloc aquesta tarda a les 6 i serà en versió original subtitulada. La segona projecció es farà el dimarts 4 de gener a la mateixa hora i en versió doblada. Tots els que hi assisteixin en aquestes sessions disfressats de l'univers Harry Potter podran entrar gratuïtament. L'any 1997, l'escriptora J.K. Rowling va publicar la primera novel·la de Harry Potter, El nen aprenent de mag, que va connectar immediatament amb tota una generació de grans i petits. El 2001, el personatge va fer el salt a la pantalla gran de la mà de Chris Columbus, un mestre del cinema infantil. 7 novel·les i 9 pel·lícules després, Harry Potter ja és una icona dels nostres temps.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Bon Nadal.
El mes de desembre és màgic. Per això, a Nou Sumape, el vostre magatzem de confiança i proximitat, obrim les portes del Nadal per entrar a les vostres llars i fer realitat els somnis de petits i grans. La cara del pare al veure el seu televisor LG OLED amb Smart TV, els ulls de la mare obrint la caixa del nou iPad Air o la il·lusió del germà donant gas al seu patinet elèctric. A la nostra botiga podeu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials directes de fàbrica de Balai, Bosch, Siemens, Teca, SMEC. També som botiga oficial del Grup Carrera, amb les millors ofertes del mercat. Com a novetats tenim els últims models d'iPhone reacondicionats, robots aspiradora i robots de cuina, aspiradores escombra, ofertes amb paelles, cassoles, planxes... Pagament fins a 24 mesos sense interessos. Us portem el nou electrodomèstic i us retirem l'antic de franc. Aprofiteu la campanya fins a final de mes. La vostra compra us pot sortir gratuïta. Nou Sumape. Estem al carrer Parellada 26, 28 i 30 del polígon industrial Clot de Moja. Olèrdola. Pàrquing gratuït.
Cada vegada hi ha més agricultors que formen part del món Deutsche Fahr, perquè els professionals del camp volen qualitat, fiabilitat, comoditat i, sobretot, baixos consums. Ara és el millor moment perquè entris a formar part d'una nova era. Deutsche Fahr, l'exclusivitat que sempre convenç amb tecnologia alemanya. EMS, concessionari oficial SAME Dodge Far, carrer La Múnia 25, polígon industrial Domenys 2, Vilafranca del Penedès. Visita la nostra web www.ems.cat. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62 al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu amb la confiança de autocampcompra.cat. Ràdio Vilafranca.
Bon Nadal.
Passen 7 minuts de 11:45.
I ara arriba el millor moment de tots, que és el moment de parlar de Nadales, de música, i a més amb dos experts que el que toca fer és jo callo i ells xerren, perquè són els que en saben de veritat de música. Gerard Morató, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
I últim dia que ja et sentim des d'aquest telèfon. A partir de demà ja tindrem els estudis.
Estic nerviosíssim per trepitjar els estudis.
Ho faràs increïble. I així com el Miquel Villalba. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, quina cançó ens porteu, Miquel?
Bé, avui us portem una de les cançons de Nadal catalanes, probablement més internacionals, si no la que més, que és el Pum Pum Fum.
Per què dius internacional al Fum Fum Fum? Però si és, ho fem nosaltres i ja està, no?
No. És una Nadala molt coneguda a tot arreu. Hi ha molts arranjaments, per exemple, als Estats Units. Sense anar més lluny, un dels arranjaments d'aquesta cançó que canten més les corals d'aquí a Catalunya l'ha fet una senyora americana que es diu Alice Parker. I el text està en català, però l'arranjament el fa ella. I el canten molt, canten On December 5 and 20, fum, fum, fum.
Em sembla una mica, no sé, una mica... O sigui, un moment, en comptes de dir el 25 de desembre es diu On December 5 and 20, però llavors, en comptes de dir Smoke, 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 es diu Fum, 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 no, Gerard?
Sí, diuen Fum, 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 però, bueno, veig que entrem en matèria molt ràpid, tan ràpidament que no puc aguantar-m'ho més. T'explicaré d'on ve això de Fum, Fum, Fum. Perquè tu què penses que està... Quan tu cantes la cançó i dius Fum, 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 Què penses que estàs dient? A quina realitat material estàs fent referència?
M'estic imaginant una xemeneia que va traient fum. Bàsicament això, no?
Ah, amigo, això és el que esperava sentir, però resulta que no. Resulta que no. Perquè aquest fum, 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 sembla ser que això ve del verb fotre o fuma,
digues-ne,
com et sembli, però en lloc de dir fot, 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 per fer una versió una mica més light i més accessible a tots els públics, ho van canviar per fum, fum, fum. I en aquesta cançó, la cançó comença, tal, van sonar les diverses estrofes, i sembla ser que la gent s'inventava coses, o sigui, s'inventava lletres alternatives, que feia això, és la tradició popular, i posaven... s'inventaven mentides, sí? S'inventaven mentides, i per tant, fum, 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 és com dir... Fot-li fort, inventa't el que vulguis i ho colem aquí a la cançó.
Uau, o sigui que tots ens pensem aquí que fum, 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 estem allà traient el fum de la xemeneia o dels cigars o del que sigui, i no, resulta que és allò de fot-li, 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 i que sigui el que Déu vulgui.
Vam veure clarament en el Jo en faré 10.000 camades amb un salt totes plegades. Clar, què m'estàs contando, no? O sigui... És una mostra, i de fet cadascú pot, si quan canteu aquesta cançó us proposem que feu l'exercici d'inventar, posar-hi alguna mentireta, més petita o més gran, més evident o no tan evident, en la letra d'aquesta cançó, del fum, fum, fum.
Sí, seria una mica com fer una garrotina nadalenc, no?, pel que estic veient.
Molt bona.
Exactament.
I... Sí. I llavors, com és que fins ara el que hem fet és cantar-la normal. Jo no ho sabia, això. I és una cançó que és una de les cançons més conegudes. A més, per exemple, l'altre dia que estàvem preguntant quines eren les Nadales preferides dels oients, el que ens estaven dient justament és que la que més els agradava era el Fum Fum Fum. I ningú va dir res. Què va passar, Miquel?
Bueno, no, clar, perquè les Nadales, o sigui, així com les cançons de camp o les cançons de feina, entenem o intuïm que fa molt de temps eren els Nadals que les cantaves per passar l'estona. I igual que els garrotins, doncs et vas inventant lletres i és una ocasió molt maca, doncs, per fer una mica de gresca amb la teva família o amb els teus amics. Llavors aquest sentit s'ha perdut una mica. Ara ja no cantem 20 estrofes de les Nadales. Però llavors era més habitual, perquè així ja passes l'estona, no? I passes l'estona bé, cantant, ho passes bé i tal. Llavors el sentit aquest de ser una cançó una mica de conya, que es cantava per Nadal, saps com ahir parlàvem del desembre congelat, que era com... Això són cançons divertides de cantar. I el Fum 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 també, entenem que en el seu moment devien ser una mena de garrotins que la gent s'anava inventant lletres, i encara que això s'hagi perdut, hi ha el rastre aquest d'aquesta lletra. I qui en dirà més gran mentida? Fum, fum, fum. Que no pinta res, això, la cançó.
Sí.
Però després entens que és una cosa que ve d'abans, de quan s'inventaven estrofes, per veure qui la deia més grossa.
Doncs hi hem descobert un dels secrets del fum, 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 però crec que no és l'únic secret que descobrirem avui, no?
No, no, ni de bon tros. Avui us explicarem un altre bueno, no sé si un secret, és un concepte musical, que és el de la sensible.
Què és això?
Bé, per explicar-te què és la sensible necessito explicar-te una altra cosa, que és la tònica. La tònica és més senzilla d'entendre, perquè és la nota principal d'una cançó, per entendre'ns. O sigui... Fum, 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 aquesta nota d'aquí és la tònica, perquè sempre vas cap aquí. Oh, 25 de desembre, fum, 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 ja hi ets.
Sí?
Això és la nota que en la qual et sents com a casa. En la tonalitat en la que està el fum, fum, fum. Eh? Cada cançó té la seva tònica, per entendre'ns. I la sensible és la nota que hi ha just per sota de la tònica. Si això és la tònica, la sensible és aquesta altra nota. I és una nota que provoca molta tensió cap a la tònica. O sigui, és una nota que vol anar cap allà. I això t'ho demostraré cantant l'inici. 25 de desembre, fum, fum.
Fum.
Clar, exacte. Doncs,
clar,
tu mateix
i ens
ja
porta directe...
L'atenció.
D'acord.
Exacte. O sigui, és una nota que té tensió cap a la tònica, que és casa. O sigui, amb la sensible no ets a casa, però vols anar-hi, i amb la tònica finalment hi arribes. I així és com funcionen, doncs, molta part de la tensió dins de la música.
O sigui, bàsicament, per fer una metàfora, a veure si me l'accepteu o no, eh? Seria com, ja hem dit, la tònica és casa, no? I la sensible, les claus, que ens ajuda, que ens fan entrar.
Per què no? Sí, sí.
Sí,
i a vegades les pots descuidar, les claus. Sí? I aleshores passen coses inesperades. Però això ho deixarem per més endavant, que no, si obrim aquest meló ens esperen 3 dies.
D'acord, doncs no obrim aquest meló. Anem a obrir algun altre meló, va.
Bé, doncs anem a veure com està estructurada la cançó. Escoltem, si us plau, la primera frase.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Què passa aquí, Gerard?
Doncs passa que utilitza el recurs de la repetició exactament calcada i després torna a aparèixer exactament el mateix. Per tant, tenim el 25 de desembre, fum, 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 2 vegades. Aquesta frase dura 7 pulsacions, sí? El 25 de desembre, fum. Pum, pum, pum. I la següent torna a durar exactament el mateix. Per tant, tot és molt previsible i tot s'entén perfectament. Amb la repetició?
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Aquí de moment tot igual, no, Gerard?
Sí, sí, sí. Una còpia exactament calcada de la primera frase.
I llavors quan venen els canvis?
Els canvis venen a partir d'ara, perquè veieu que ara al final ja canviava l'acord amb què ens ha deixat, ja no era fum, fum, fum... I de seguida es prepara per atacar. Ha nascut un minyonet... Bé, escoltem la tercera part.
Ha nascut un minyonet, rosi blanquet, rosi blanquet.
Val, doncs en aquesta tercera part de la cançó ha passat de centrar-se l'harmonia en aquesta nota a centrar-se en aquesta. Ha nascut un minyonet... Fa molta insistència en aquesta nota. Que té la seva sensible. Ha nascut un minyonet, rosi blanquet, rosi...
Sí.
Blanquet, per tant, fa com clar, de sensible clar, clar. Cap a la... Sí, sí. És com... Tenim una mena de nova tònica durant uns moments. Però de seguida s'estronca, oi, Gerard, això, aquesta sensació?
Efectivament, efectivament, perquè just després d'això... Ha nascut un millonet, rosi blanquet, rosi blanquet... Són set posicions una altra vegada, sí. I ara, el colofó, fill de la... No faré acabar altres, si no. Fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia. Fum, aquest fum inesperat, que és com que entra a contrapeu quan ningú podria esperar-se. Bueno, clar, ara ja, perquè ja la cançó la coneixem.
Però per... si no, sí que sona estrany.
Exacte. Sí, sí, perquè sentim aquestes set pulsacions i després, en lloc de venir aquesta petita espera i que comenci una altra frase, entra aquest fum, 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 absolutament a contrapeu. Per tant, hi ha el que en diem un canvi de compàs. Aquí hi ha un canvi de compàs perquè no es compleix l'estructura que estem esperant inconscientment, si tu vols, que hauria de venir. Podem escoltar aquesta última part?
Som-hi. Sí, sembla que aquest fum, fum, fum l'hagin col·locat aquí de més a més, no? Una mica, que no t'ho esperes.
Mm-hmm. Sí, sí, es pot anar portant la pulsació de la cançó a 2 o a 4, però de cop i volta, si ho proveu a casa, veureu que en un moment donat on no sembla que hagi de venir això, apareix el fum, 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 però bé, és el motiu que dona cohesió a tota la cançó i com a tal havia d'acabar d'aquesta manera.
D'acord, doncs mira quines coses aprenem, eh?
Bé, aquests són alguns dels secrets que s'amaguen darrere d'aquesta Nadala que us hem presentat avui, que és de les que més ens estimem, però potser no ens n'adonem, com dèiem ara al principi, i és de les que es coneixen més arreu del món, com a Nadales catalanes, com a tal. Val? El Santa Nit també es coneix arreu del món, però és, ja ho vam explicar, que es va compondre a Àustria, però aquesta sí que és una bona ambaixadora nostra.
Una bona ambaixadora, com els castells, com les catànies, doncs també això. Vull dir coses més vilafranquines, en aquest cas, coses catalanes, no? Suposo que això no, aquesta cançó no es va inventar a Vilafranca, el fum, fum, fum.
No tenim dades.
No tenim.
Que ho puguin, ni ho confirmem ni ho desmentim.
No, et podem dir que tampoc es podria demostrar gaire. Doncs, Gerard, Miquel, suposo que amb això ja donem per acomiadat aquest fum, 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 no?
Efectivament.
Doncs moltíssimes gràcies i sobretot demà ens veiem ja aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, que per sort ja podrem tornar-nos a veure les cares i gaudir en directe del Gerard i del Miquel. Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Quines ganes de demà.
Fum, fum, fum.
Fum, fum, fum.
Thank you.
falten 9 minuts per arribar a les 12 en punt per acomiadar-nos d'aquest Carn d'Olla i el que fem és obrir els telèfons de Ràdio Vilafranca al 938172626 per xerrar amb vosaltres i per donar-vos números per a tots aquests sortejos que hem de preparar. Us explico que hi ha ara mateix el sorteig, d'acord? Hi ha una ampolla de cava Oriol Rossell, una ampolla de cava de Nadal, també hi ha un tast i visita al celler Maria Casanovas i ara afegim una cosa més que ens ha donat el Jaume Colet, que és un dels seus productes estrella d'aquest mestratge. Així que teniu moltes coses que sortejarem demà i si ara truqueu començarem a donar números. I el que us preguntem avui, sobretot, és per Nadales o per cançons que us agradin, que també, quan ens les digueu, el Marc les anirà punxant aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Així que som-hi! Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Ja comença a sonar aquest 938172626 i li anem a donar el número 15 a l'Assumpta. Assumpta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Assumpta?
Bé, bé. Sí? Ara, molt bé. Vinc de comprar, doncs molt bé. I mira, encara he sigut a temps.
Molt bé. Perquè estàs preparant ja el dinar de Cap d'Any o què estàs fent?
No, el sopar.
El sopar.
El dinar, no. Bueno, sí, ens ajuntarem uns quants poquets, però uns quants.
I què faràs? Quin és el menú?
Una mica d'aperitiu, un peix, sopa de peix i després una espatlla al forn.
Ah, molt bé. Home, començareu...
Una espatlla de cabrit.
Començareu bé l'any, eh? Menjareu molt bé, Assumpta.
Massa per sopar.
Sí, és veritat, perquè a vegades et senta després malament. Dius, ai, podria haver sopat menys. Sí.
Molt bé.
Sí. Vols dir alguna cançó que la posarem per aquí?
Mira, la que està tocant, la de la Maria Carey, és preciosa.
És molt xula. Doncs, Assumpta, tens el número 15. Moltes gràcies per trucar, molta sort. I ara posarem una mica de Maria Carey. Una abraçada.
Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. For my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
I torna a sonar aquest 938172626. Donem números per tots aquests sortejos que farem demà. I anem a donar el número 16 a la Margarita. Margarita, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Apunta't bé el número 16 per demà. I quina cançó et ve de gust?
El sorteig és demà?
Sí, demà. Demà a aquesta hora.
D'acord, va.
Sí.
Doncs la cançó que bueno, n'hi ha moltes, d'aquestes de Nadal, molt boniques, com aquesta que tocava ara, però una que em fa molta gràcia és M'agrada el Nadal, perquè em recorda quan la meva neta era més petita, que sempre la cantava, i era una cançó diferent, perquè quan jo era petita, per dir-ho així, aquesta cançó no hi era, i m'agrada el Nadal.
I l'has descobert a través de la teva neta, no? I...
Sí,
i t'ha agradat, mai millor dit.
M'agrada, sí.
Doncs mira, ara la posarem, ara la descobrirem i moltes gràcies, Margarita, per aquesta recomanació de Nadal. Una abraçada.
Molt bé, gràcies igualment.
Adéu.
Adéu.
Els carrers i els balcons plens de llums i colors. M'agrada el Nadal, un pessebre com cal, pastorets i torrons i cançons fora el foc.
I sentint aquesta cançó, M'agrada el Nadal, que ens recomanava la Margarita i que és tan bonica, rebem a la Roser. Roser, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola. Tens el número 17, Roser.
Molt bé.
Sí. Tu quina Nadal t'agrada?
Mira, posa'm la que et sembli una de maca i ja està.
Ah, doncs seguirem escoltant aquesta perquè,
sí,
perquè és ben xula.
Maca.
Sí.
Tota la sencera i ja, així ja, eh?
Molt bé, perfecte. Doncs, Roser, et fem cas. I molta sort per aquest número 17 i per aquest sorteig que farem demà.
Que el faràs a la mateixa hora?
Sí, demà a aquesta hora.
Vale,
sí,
vale.
Sí. L'única cosa que t'explico, que encara hem d'acabar de decidir, és clar, són molts regals i no sabem si és millor un de sol, ajuntar-ho tot o repartir diferents. No
Home,
sé.
Jo, a veure, jo si em toca tot això, millor.
Clar.
Que si el reparteixes, a veure... Està bé, perquè llavors ja no és un per tots.
Sí.
Almenys fas feliç amb 3 o 4.
Sí, però clar, si no fas molt, molt, molt feliç a un, és el gran tema.
Clar, fas feliç amb un de sol, però jo em sembla que si el repeteixes sempre està més valla, no ho sé, eh?
Sí.
Doncs... Aquest és el meu.
Doncs Roser, mira, gràcies per l'opinió, ho tindrem molt en compte, i ara també a la següent persona que ens truqui també li preguntarem.
Molt bé.
Una abraçada, Roser.
Adéu,
adéu. Adéu.
Adéu.
Arribem a les 12 en punt, així que ja és moment d'acomiadar-nos del carn d'olla d'avui. Ho recordem, demà a aquesta hora farem sortejos, repartirem bastanta sort, ja que tenim això, doncs, una ampolla de cava Oriol Rossell, una ampolla de cava Nadal, una visita més una cata al celler Maria Casanovas, tenim també una ampolla de mestratge, que és el celler que hem descobert avui de la mà del Jaume Colet, així que tenim moltíssimes coses i ens farà molta il·lusió repartir-ho entre vosaltres. Doncs demà ens escoltem, demà tornem a acompanyar-nos a aquest carn d'olla i que tingueu molt bon dijous i també un molt bon així final d'any, que ja està a punt d'acabar aquest 2021. Una abraçada. Save this Christmas. Forget our fears about health. With lots of hugs and shaking hands. Yeah, no.